paraula d'equitat, de tenir en compte la insularitat, és el fet diferenciador, i també que hi ha l'obligació de fer aquest informe i de valorar-ho, de posar blanc damunt negre quina és aquesta diferència.
És la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Minuts, 1 d'octubre, bon dia. El dia que passa per aquest programa, Mateo Josef. Amb Bernat Nadal i Flavio Encinas al control tècnic i Marta Sampas i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui des de la ciutat esportiva de Sant Bibiloni, la setmana després de la primera victòria del Mallorca aquesta temporada, i avui parlarem amb un dels fitxatges d'aquest estiu, amb el davanter Mateo Josef. Ha estat una de les notes positives, podríem dir, en aquest inici de temporada. La seva intensitat, acompanyant Vedat Muriqi a l'atac, ha convençut almenys a Jagoba Arrasate i ja ha jugat 6 dels 7 partits de Lliga. Dissabte varen guanyar a l'Alavés i ara tenen dos desplaçaments, Sant Mamés, aturada de seleccions, i Sevilla. Veurem avui com està l'equip, un equip que, per cert, tendrà més temps del previst la baixa de Takuma Asano, que finalment pot estar unes 6 setmanes de baixa. Els resultats de les proves efectuades al japonès mostren que hi ha lesió important als isquis de la cama esquerra. Un contratemps per Jagoba Arrasate. Avui, a més, a Esports 3, també repassarem la jornada de Champions. Avui juga precisament l'Atlètic Club, el rival de dissabte del Mallorca. També sentirem un jugador de l'UD Eivissa, Nacho González, fent prèvia del partit d'aquest dissabte amb el Nàstic a Can Misses. Parlarem amb la jugadora de l'Azul Marino de la Giga Challenge, amb Maria Espanya, i acabarem amb la secció d'Ana Marta Sampas, Corque Topes. Una i sis minuts. Avui vaig saludar des de Sant Bibiloni, des de la ciutat esportiva del Reial Mallorca. Estem situats a la sala de premsa esperant un dels jugadors, un dels flamants fitxatges d'aquest estiu del primer equip, de l'equip de Jagoba Arrasate. És un davanter de 21 anys, Mateo Josef, i d'aquí uns minuts podrem parlar amb ell en aquesta primera setmana post primera victòria del Mallorca. Connectant però també amb l'estudi UdiB3 Ràdio, on és el nostre home Mallorca, Toni Fuster. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia, Magdalena, bon dia a tothom.
Amb expectatives, no?, de sentir què pot dir Mateo després d'aquesta primera victòria i de com ha viscut també les 6 jornades anteriors tan dures.
Sí, fitxatge d'aquesta temporada, un futbolista que ha arribat per ser titular, per ser un futbolista referent també en aquest Reial Mallorca, i a veure si aquest dissabte Sant Mamés torna a tenir la seva oportunitat, torna a jugar, acompanyat, veurem si de Vedat Muriqi, o veurem si amb un futbolista que no sigui tan posicional, no? Serà una de les preguntes que li podrem fer també al futbolista, si està més còmode jugant de vora un davanter més posicional o un futbolista de l'estil com ell, un jugador més ràpid. Mateo Josef, que ha de ser, com dic, un dels referents enguany d'aquest Real Mallorca a la punta d'atac.
De moment encara no s'ha estrenat com a golejador, sí que ja va donar una assistència, però el que hem destacat d'ell aquestes primeres setmanes és la intenció, no?, que té en atacs, la intensitat o la competitivitat que sí que ha demostrat en la majoria de minuts o de jornades que ha jugat.
Futbolista de bona conducció, de velocitat, de ràpida, també de pressió, perquè és un futbolista que també intenta ses primeres defenses a l'hora de no tenir la pilota. En definitiva, crec que és un jugador important, que si acompanya, que no se lesiona, perquè ara darrerament amb els temes de lesions sí, és un desastre. Després, si t'apareix, ara en parlarem, però en
tot
principi
sí, sí.
És un futbolista que crec jo que ha de ser important, no?, en aquest Real Mallorca, també un poc per l'experiència del seu passat, no?, amb equip bons on ha jugat també aquest futbolista, no?, i per tant anem a veure què és el que ens pot donar de bo.
Idò, esperam que d'aquí uns minuts ell sigui el protagonista d'aquest programa d'avui, Mateo Josep, però tu ja mencionaves aquest perill de les lesions i, Toni, ahir explicaven que Takuma Asano estaria unes setmanes de baixa per aquesta lesió que s'ha fet als isquis, però les proves d'ahir fan que sigui una lesió més greu del que s'havia previst.
Sí, ahir hora baixa molt vàrem donar compte que la lesió era important, no? No era simplement un cop o una lesió sense importància, sinó que aquest problema de isquis que té Takuma Asano a la cama esquerra. A més, un futbolista que ja la temporada passada també va tenir problemes, un jugador que té facilitat en lesionar-se, quan juga més d'una hora se li pot complicar. En definitiva, és un futbolista que se va de tenir entre cotons, no? I de 4 a 6 setmanes de baixa. Això és un contratemps important, perquè era un futbolista, sobretot quan juga ferrat en banda o mitja punta, més o manco també podríem comparar amb l'estil d'en Jan Virgili. Clar, quan en Jan Virgili està en la selecció i té l'oportunitat de jugar a ell, ara resulta que no tenim ni en Jan Virgili ni tampoc en Takuma Asano. Per tant, anem a veure qui serà el futbolista que pugui suplir aquest futbolista dissabte a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ahir li donàvem un poc també de culpa del mal estat de la gespa de l'estadi de Somos ja ara s'ha canviat, està en obra el terreny de joc, per tant se canviarà la gespa perquè tenim pràcticament un mes fins que torni a començar una altra vegada a jugar a casa contra el Llevant. Això no passarà fins a final d'aquest mes d'octubre, per tant hi ha temps suficient i a veure si se poden recuperar a més d'aquest lesionat de Takuma Asano, Kumbula, Mascarell i Sali. El tema d'en Sali no és tan greu, perquè Sali va ser simplement un cop que va rebre, un cop fort que va rebre sa cara l'altre dia en el partit que va jugar filial contra el Formentera. Sortadament va quedar en un no-res i ja està, en principi no ha de tenir problemes. Però els altres sí, Kumbula, Mascarell i Asano, ara mateix són jugadors que per mort d'aquestes lesions musculars i per mort també... Ja ho va tenir també en Javi Llebrer, va comentar ahir, però que volen Javi també no... Li va dur més o manco 10-12 dies de recuperació. Sí. Per tant, és més greu el que ara mateix pateix en Takuma Asano. Perquè, clar, estem parlant d'entre 4 i 6 setmanes per tornar a jugar. Després s'haurà de posar en forma. Haurà de tornar a recuperar la forma. Vull dir... Així estan les coses.
És un problema per vestidor aquestes lesions musculars. Recordàvem ara aquests lesionats, Kumbula, Mascarell, Asano, que sabem des d'ahir que estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa, Jan Virgili, que és en el Mundial Sub-20, que per cert juguen avui vespre a les 10 contra la selecció de Mèxic, i ahir se va jugar finalment el darrer partit de la jornada 7 entre València i l'Oviedo, va guanyar l'Oviedo per un gol a 2 i el Mallorca que acaba aquesta jornada en penúltima posició amb 5 punts. I ja pensant en el partit de dissabte que ve, que és a Sant Mamés, en l'Atlètic Club, un Atlètic Club, Toni, que clar, avui en aquest cas no està pendent del Mallorca sinó del Borussia Dortmund, perquè avui juga Champions.
Sí, i arriba, per cert, en aquest partit carregat de baixes, Magdalena, Berenguer, Vesga, Prados, fins i tot Nico Williams, tots aquests futbolistes han quedat fora de la convocatòria de l'equip d'Ernesto Valverde. D'aquestes baixes, Nico Williams, l'únic jugador, perquè ahir, a banda de viatjar, va fer una petita recuperació, un petit entrenament. L'únic jugador amb possibilitat, sembla ser, que es pugui recuperar en vista el partit de dissabte contra el Mallorca, però la resta són baixa. Avui tenen partit, de Champions, aquest primer desplaçament a Alemanya contra el Borussia Dortmund, i vulguis o no, ara mateix el seu capat està pendent i pensant només, únic i exclusivament, en aquest partit d'avui, en treure un bon resultat, perquè recordant que a la primera jornada l'Athletic Club va perdre a Sant Mamés, per tant, necessita ara ja, veurement si pot puntuar avui a un camp molt complicat com era aquest camp del Borussia Dortmund.
Fem una cosa, tot una parlant d'aquests partits que se jugaran avui, però la jornada 2 d'aquesta Champions va començar ahir amb dos grans resultats per l'equip de la Lliga. D'una banda, el Madrid, que va marcar 5 gols al camp del Cairat, va guanyar per 0-5 el Real Madrid de Xavi Alonso al camp del Cairat, i aquesta així celebrava o valorava la victòria en roda de premsa Xavi Alonso.
Es la Champions, sabemos que queríamos tener un buen inicio, ya llevamos 6 de 6, el siguiente objetivo será la Juve, intentar ganarle en casa, pero también era importante cuando tienes la oportunidad de marcar goles, igual en un futuro pues nos acordamos de este partido y bueno, creo que el trabajo está objetivo cumplido, buen partido.
I el Real Madrid, que va marcar 5 gols al camp del Cairat, i l'Atlètic de Madrid, que també va marcar 5 contra el Frankfurt, va guanyar per 5-1 l'Atlètic de Madrid ahir en aquesta segona jornada de Champions al Frankfurt, en aquest cas a Madrid,
gran
a Metropolitano.
Resultat, perquè després del 5 gol que ja li va marcar l'altre dia Real Madrid, en Champions ara ni a ferre 5, ni més ni manco, que l'entraig de Frankfurt, el Metropolitano, 10 gols, en pot dies, estan ara mateix amb una capacitat golejadora, amb un atac que ara mateix fa por l'Atlètic de Madrid. Jo diria que és l'equip que més en forma, juntament també amb el Futbol Club Barcelona, que l'han de veure avui, que passarà contra el Paris Saint-Germain, però ara mateix l'Atlètic de Madrid, que va començar Ringo Rango aquesta competició, aquesta lliga de primera, ara mateix està en un estat que se surt.
Sí, sí, i això que Simeone ahir, per exemple, estava sancionat i no va poder seure a sa banqueta, però el sentim el Xolo després del partit, eufòric també i content amb aquest resultat.
Bueno, no creo que hicimos un partido muy bueno, la verdad que los chicos gestionaron muy bien el encuentro desde que empezó hasta que terminó, y bueno, nos llevamos una victoria necesaria en Champions y importante para el momento en cual estamos.
I avui a les 9 del vespre, com explicava en Jan Bentoni, seran els altres 3 equips de la Liga que juguen a la Champions. El rival del Mallorca aquest dissabte és l'Athletic Club, que ja és a Dortmund, com dèiem, per jugar contra el Borussia, el conjunt d'Ernesto Valverde, que arriba, com explicaven també, ben carregat de baixes, ni Berenguer, ni Vesca, ni Brados i Nico Williams. Tots aquests futbolistes estan fora de la convocatòria. Veurem com estan per jugar contra el Mallorca. N'hi ha algun que ja sabem, com en Benya Prados, per exemple, que és de baixa de llarga durada, però en canvi d'altres com en Nico Williams, que veurem si ets un jugador així que se podria recuperar de cara en el partit contra el Mallorca. Sentim el tècnic de l'Athletic Club, Valverde, en aquesta prèvia.
Y difícil para nosotros, también pues bueno, habrá un gran ambiente aquí, pero es algo que nosotros queríamos vivir. Llevamos mucho tiempo lejos de la Champions y bueno, la Champions trae estas cosas, ¿no? Partidos difíciles, rivales complicados y partidos muy duros. Evidentemente es cierto que tenemos algunas bajas, pero bueno, hay que afrontarlo.
Supos, Toni, que avui veurem aquest partit ja pensant en sons que pot treure l'Athletic Club Ernesto Valverde contra el Mallorca, perquè clar, nosaltres aquí parlant d'un Mallorca que està preparant aquest partit, però l'Athletic Club en totes aquestes baixes que repassàvem està centrat en una competició europea que feia molts anys que no jugava.
Sí, però jo crec que hi haurà canvis respecte a sons que traurà avui d'inici contra el Borussia de Dortmund. Jo penso que hi haurà qualque futbolista que descansarà, no hi ha molt de temps, pensa que el viatge també és llarg fins a Alemanya, arribaran avui vespre tard, ja segurament fins demà hora baixa no entrenaran, divendres de recuperació i ja una sessió d'entrenament, m'imagino que molt suau, per dissabte 6:30 el partit, o sigui que crec jo que hi haurà descans i tindran oportunitat també altres futbolistes. Veurem qui seran els protagonistes d'un Athletic Club Bilbao, que en Lliga també no ha començat gaire bé, sobretot a casa, sobretot a Sant Mamés, amb aquella derrota que varen patir contra l'Alavés, sí, i l'empat davant el Girona, davant el Coé. Per tant, Mallorca pot intentar aprofitar, veurem d'aquest d'aquest baix estat de forma, diria jo, de l'Atlètic Club en Lliga, eh? Però jo me fa ganes veure'l d'avui vespre, me fa ganes veure'm quina reacció i davant un Borussia Dortmund, a veure'm com competirà avui l'equip d'Ernesto Valverde.
Clar, és que ho deim en sa boca un poc petita, però és que l'Atlètic Club tampoc no ha començat bé aquesta temporada i sobretot ses darreres, crec que fa 5 jornades que no guanya. Ve de perdre, per exemple, per un gol a 0 a Villarreal,
sí.
I que també veurem quin Atlètic Club o quina versió de l'Atlètic Club veiem dissabte contra el Mallorca. Un Atlètic Club, com deien, que jugui avui vespre a les 9 aquest partit contra el Borussia Dortmund. D'altra banda, l'estadi de Montjuïc, partidàs avui, absolutament partidàs d'aquesta Champions, un dels duels que segurament serà més seguits, Toni, aquest sí. Barça-PSG. Sí, ara sentirem Pedri, per exemple, un dels jugadors, no?, que explicava que ha de ser un espectacle de futbol, no, Toni?
Sí, a veure que per obligació, perquè quan dissabte jugàvem a l'Atlètic Club, hauré de veure aquest partit, no?, però també, però no, de tant en quant hauré d'anar canviant i posant un poc aquest espectacle de Barça i PSG. Pedri, que sens dubte és el futbolista referent de Barcelona, que ho sap Luis Enrique, que té molt clar que hauran de tapar i hauran d'intentar eclipsar aquest jugador, però que a més de Pedri hi ha altres jugadors, hi ha De Jong, està Lamine Yamal, està en Cubarsí, en definitiva altres futbolistes importants, que el Barça, el molt de Barça, sobretot també quan juga a casa, que ja ho està demostrant també a la Lliga.
Sentim precisament Pedri a la prèvia de que Barça-PSG.
Bueno, creo que sí, si no es el mejor, uno de los mejores. Creo que el París es un equipo que bueno, ya lo ha demostrado la temporada pasada lo que es, uno de los mejores equipos del mundo, y nosotros, pues, yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo que todo el mundo va a ir a disfrutar al campo.
Clar, i per Luis Enrique serà un partit especial, ho és sempre que s'enfronta al Barça, i ho diu, ets jugador del Barça, ets entrenador del Barça, i enguany que ha tancat tot. La temporada passada va tancar una gran temporada amb el PSG, aconseguint la primera Champions, per tant són els vigents campions d'aquesta Champions, a més a la gala de la pilota d'or que se celebrava fa pocs dies, aquest dilluns no s'anterior. Luis Enrique, millor entrenador, PSG, millor equip, Dembélé, millor jugador, sentim el míster, precisament Luis Enrique, abans d'aquest partit especial per ell.
Preparar de la mejor manera este partido. Va a haber muchos aficionados del Paris Saint-Germain en el estadio. Eso siempre nos reconforta y nos anima. Y nuestra intención es no especular en ningún momento. Para ganarle a este Barça hay que dar una muy buena versión, no solo en lo futbolístico, también en lo emocional. Y yo creo que es un partido que está hecho a medida de los dos equipos.
Veurem, Toni, quin Barça veiem a Montjuïc avui vespre, i també quina versió del PSG, perquè el Barça es veu que té, tu has dit noms, no? Lamine Yamal, que a més tornava de lesió, i l'altre dia ja va només tocar la segona pilota, per mi que tocava ja va ser una assistència, i que pot ser un gran partit des d'avui.
Sí, sí, dos equips molt ofensius també, i dos equips que s'haurà de defensar, sobretot el París també ho fa bastant bé, ho comentava Luis Enrique, que serà ben segur un bon partit davant un gran Barça, com dic, que està en un bon moment, un Luis Enrique que recordem, 8 anys com a jugador, com a capità del Barça, 6 temporades també com a entrenador, 3 en el filial, 3 en el primer equip, que ho coneix a la perfecció, que és casa seva, ho ha comentat, però que en aquesta vegada hi ha de defensa el Paris Saint-Germain. Defensa és cosa d'un París. A més, serà un partit on hi haurà molt d'ambient, perquè crec que són a prop de 43.000 aficionats del Paris que s'han desplaçat també per veure aquest partit en directe a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, més tots els aficionats del Barça. Per tant, jo crec que és un partit que és que realment li agrada i estima el futbol, avui no se pot perdre. Mm-hmm.
I a la Ceràmica també avui Villarreal-Juventus, els groguets que cercaran la primera victòria en aquesta Champions contra precisament l'actual quart classificat de la Lliga Italiana. Sentim el jugador del Villarreal, Renato.
Sí, sí, un partido especial, como todo de Champions, y bueno, ha de afrontar un gran rival por donde pasé, pero el foco está en lo que se debe hacer en el partido y intentar los tres puntos.
el Villarreal que està bé a la Lliga, que va guanyar l'altre dia l'Atlètic Club, però que clar, enfrontar-se a tot una Juve, per sí, molt que sigui en el seu camp, serà difícil.
Sí, no, i la Juve, que ara mateix ocupa la quarta posició a la Lliga italiana, sempre és un dels rivals més, que més temut, no, d'aquest Champions, no? Jugar contra la Juve és un rival duríssim. El Villarreal ja va perdre per la mínima el primer partit, 1-0. Ara juga a casa està fort l'equip de Marcelino García Toral, i veurem quina resposta tindrà, no? Veurem, els italians sempre són complicats, i sobretot, ja t'he dit, una Juventus que ha començat també bé la Lliga en aquesta temporada i que serà un dels equips que lluitaran per fer campió.
I doncs, la 1:23 hem analitzat aquesta jornada de Champions. Fem una pausa i tot d'una continuem aquí, els postres.
Altres ràdios, participació.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, és gol, 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 gol.
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, yeah. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
tenim,
eh?
El canal estendàtil.
Ah, ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això fem un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 27 minuts avui, ja ho sentíeu, part de l'equip. Som a la Ciutat Esportiva del Mallorca per parlar amb un dels fitxatges d'aquesta temporada, davanter, 21 anys, cedit de Leeds. Ja ha jugat 6 partits, ha fet una assistència. És vera que encara no s'ha estrenat com a golejador, però les seves intervencions han estat, crec que, una de les bones notícies en aquest inici de temporada. Avui, però, a més, tot es percep d'una altra manera, perquè dissabte el Mallorca va guanyar l'Alavés, va aconseguir la primera victòria de la temporada i avui en volen parlar des de on entrenen, des de casa seva, podríem dir, amb Mateo Josep. Mateo, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bien, bien, me encuentro bien, el equipo está entrenando bien también y bueno, con ganas del partido. Ya.
Semana post primera victoria desde que estás aquí, supongo que se nota un poco.
Sí, siempre, bueno, por ejemplo, después de la derrota en Anoeta, bueno, pues un poco con ganas de demostrar el finde, luego después la victoria, se ve las cosas de otra manera, sale el sol. Y bueno, con ganas de añadir más victorias, ¿no?, a eso.
Justo el míster Arrasate después del partido dijo que fue muy literal, ¿no?, y creo que fue también Rayo, que os habíais quitado un peso de encima con la victoria.
Sí, encima fue, bueno, delante de nuestra gente en casa. Yo creo que hicimos un partido serio, también tenemos muchas cosas que mejorar pese a haber ganado. Y bueno, de ahí pues esperemos construir una base con esa victoria y seguir la racha.
Han sido muy duras estas seis primeras jornadas sin llegar a puntuar los tres puntos, con todo lo que el entorno también se vivía aquí.
Bueno, nosotros como jugadores creo que tratamos de alejarnos, ¿no?, de eso, del entorno que hablas, y centrarnos en lo que depende de nosotros, que es el trabajo del día a día. Y bueno, eso es lo que hemos hecho, hemos conseguido la victoria, contentos, pero esto no para.
¿Cómo ha sido personalmente esta adaptación, ¿no? Porque llegas a un club nuevo, tienes 21 años, llegas cedido, estás jugando 6 de 7 partidos, pero es verdad que te has encontrado con un vestuario en que ha habido durante el mercado, por ejemplo, jugadores que se quedaban, que tenían que salir. Ahora hubo la sanción a un capitán del equipo, que ya no lo es con Dani Rodríguez. ¿Cómo te va a decir personalmente, pero como jugador, ¿no?, como compañero, como persona de este vestuario, ¿cómo lo has vivido?
Bueno, en el fútbol y en la vida siempre hay situaciones con las que uno se encuentra que no se espera. Y bueno, la persona, ¿no?, nosotros y en el día a día cualquier persona en el mundo tiene que, bueno, saber vivir con ello y intentar pues mejorar desde esas situaciones. Y bueno, yo es lo que trato, por ejemplo. Y bueno, son situaciones que pasan en cualquier club y no creo que ninguna de esas situaciones pues nos afecte.
¿Te ha sorprendido? No sé, acabas de llegar a un club, tienes 21 años, eres de los jóvenes, no del vestuario. ¿Si te ha sorprendido cómo se ha gestionado todo?
Bueno, yo creo que, como he dicho, hay situaciones que van pasando, decisiones que se van tomando, y bueno, nosotros como jugadores tenemos que intentar estar lo más concentrados posible y prepararnos lo máximo para... lo mejor posible, perdón, para llegar al partido bien.
Claro, hubo unas semanas complicadas porque no se conseguían los resultados, había también todos estos movimientos, ¿no?, en el club o en el vestuario. Yagoba Arrasate dijo también que después del partido en Anoeta, que tú también lo decías, ¿no?, esa noche fue muy dura, se hizo un clic, y creo que no sé si habló después con vosotros, y es como que se tenía que empezar de cero.
Sí, eso me acuerdo perfectamente, que bueno, siempre después de los partidos el míster habla, ¿no? Y bueno, me acuerdo que fue, bueno, un punto de inflexión, ¿no? Y yo creo que, bueno, se vio otras cosas, ¿no?, contra el Alavés. Y bueno, a partir de ahí, como he dicho, intentar crear esa base e intentar seguir un poco en esa línea.
¿Cómo está siendo tu relación con Yagoba Arrasate? No habíais coincidido antes, llevas pocas semanas aquí o meses, has hecho la pretemporada. De momento lo estás convenciendo porque estás jugando prácticamente todos los partidos. ¿Cómo está siendo la relación con el míster o con el cuerpo técnico?
Pues muy bien, la verdad, con él y con el cuerpo técnico, personas muy cercanas, de ahí del norte, yo también soy de por ahí cerca, y muy contento, ¿no?, de tener gente así, ¿no?, que nos dirige. Sí que es cierto que me gustaría poder ayudarles más con más goles, más asistencias, ¿no?, y bueno, darles un poco más en ese sentido. Pero bueno, como he dicho, cada día estoy trabajando, ahora he llegado tarde por eso porque estaba en el gimnasio, y bueno, no pararé hasta poder conseguir eso y ayudar al equipo y devolver la confianza.
Es verdad que llevas una asistencia, que no te has estrenado, ¿no?, como goleador, como delantero, entiendo que con muchas ganas, ¿no?, de poder celebrar el primer gol.
Con muchísimas ganas, pero bueno, tratar de encontrar ese equilibrio, porque tampoco no puede ser un ansia. Sí que es cierto, tengo 21 años, pero bueno, he pasado por momentos de ansia y bueno, no es bueno para el jugador. Entonces, desde la calma, cada partido tratar de hacer lo que me pide el míster, lo que necesita el equipo, y seguro que desde ahí estaré más cerca de poder sumar ahí.
Nosotros en cada retransmisión recibimos un montón de mensajes, ¿no?, de oyentes, de aficionados, incluso cuando hacemos las tertulias con los tertulianos, y es verdad que se echaba de menos en este inicio de temporada, no sé si intención de competición, de intensidad, ¿no?, en el Mallorca que estamos viendo. En cambio, mucha gente resaltaba que en ti sí que la veían, ¿no?, que decían casi que salvamos cuando se criticaba, por así decirlo, al equipo, que a lo mejor no competía lo suficiente o no se mostraba tan intenso, decían, pero Mateo sí que lo está haciendo.
Bueno, agradecer, ¿no? Y bueno, la verdad que me alegra mucho que se vea, ¿no?, esas ganas que yo tengo, ¿no?, de hacer las cosas bien y de ayudar al equipo reflejado, ¿no?, en el campo, y que lo vea la gente. Pero bueno, yo creo que todos estamos muy metidos. Sí que es cierto que han sido unas semanas duras al principio, pero bueno, contra el Alavés yo creo que hicimos muy buen partido, que todo el mundo estaba metidísimo, y yo creo que esa va a ser la línea a partir de ahora.
En el estudio, Sostudio de IB3 Radio, tenemos a mi compañero, a Toni Fuster, que es precisamente quien desde hace muchos años narra los partidos del Mallorca, quien cantará los goles que marques a partir de ahora. Toni, tú te metes ganas, ¿no?, de demanar-li a Mateo.
Sí, Mateo, ¿qué tal? Buenos días. Supongo que, bueno, tú pasaste por la cantera del Español, una de las mejores, por no decir quizás de la mejor, juntamente con el Barcelona y el Real Madrid, las mejores canteras del fútbol español. Luego, el paso al Leeds United. ¿Cómo fue este paso? O sea, porque has jugado como 70 y tantos partidos, ¿no?, así mismo en la Premier. Ese adaptamiento del fútbol de Inglaterra al fútbol español, ¿cómo ha sido para ti?
Pues sí, como todo cambio, ¿no?, necesitas una adaptación, ¿no?, y bueno, todo en la vida es, bueno, tiene su complicidad, y bueno, tratar de, en los entrenos, pues fijarme también en jugadores como, por ejemplo, Muriqi en mi posición, ¿no?, que tienen esa experiencia de esta liga, y bueno, y de otras posiciones también, y bueno, intentar ser una esponja y aprender lo máximo para estar preparado, pero contento, la verdad, porque me gusta mucho jugar en esta liga.
¿Qué estás más cómodo, jugando al lado de un delantero más posicional, o de otro punta más de tu estilo, más rápido, o depende quizá también de un poco de cómo vaya el resultado?
Bueno, yo creo que depende, ¿no? Cada partido, al final, hay muchísimas situaciones, te encuentras con situaciones que no te has encontrado nunca. Y bueno, a mí la verdad que me está encantando jugar al lado de Muriqi, porque bueno, yo creo que fija mucho centrales y yo, bueno, pues puedo aprovechar los huecos que dejan los centrales, pero bueno, la verdad que tratando de sumar desde esa situación y contento.
¿Te has propuesto número de goles este año con el Mallorca?
Bueno, siempre tienes en la cabeza, siempre tienes algo, pero bueno, con calma. No quiero tampoco tener en la cabeza una cifra, porque yo creo que lo importante es ir ganando, y seguro que si el equipo va bien habrá goles y goles para todo el mundo y alegrías.
Hablando de compañeros, estábamos hablando de Vedad, ¿no? Compartís posición, estáis compartiendo más minutos en el campo. Él sí que ya ha marcado 4 goles, supongo que ayuda, ¿no? Quería preguntarte por Pablo Torre, porque coincidís desde muy pequeñitos, ¿no? Los dos sois de Santander, o tú de cerquita, y creo que de muy pequeños ya hemos visto alguna foto, ¿no?, de, no sé si con la selección o con las categorías inferiores, y habéis compartido como la evolución, incluso compartiendo la Eurocopa este verano, y acabáis los dos aquí en el Mallorca.
Sí, la verdad que, bueno, la vida es así, da muchas vueltas, y bueno, contento de estar en el vestuario con Pablo, que le conozco desde que somos muy pequeños, y la verdad que, bueno, que es una cosa que pasa, y que, bueno, que la verdad que está muy bien, y contento y con ganas de crecer junto a él y de dar muchas alegrías aquí este año.
A ver si te da muchos pases, ¿no?
Sí, el otro día me dio uno contra la Real y no lo aproveché, que le digo que perdón todos los días, pero bueno, estoy seguro que habrá más situaciones como esa, y se trata de la siguiente acción, siempre es la más importante, y a por ello.
Decías que estáis entrenando duro, que estáis preparando el próximo partido, es el de este sábado en San Mamés. San Mamés es siempre un campo complicado, es verdad que ellos tienen Champions esta noche, que están precisamente para jugar en el campo del Borussia Dortmund, tienen también bajas. ¿Cómo estáis analizando este partido? ¿Cómo lo estáis preparando?
Bueno, como tú has dicho, San Mamés siempre es una salida complicada. Veía, yo cuando estaba en Inglaterra siempre veía la liga y bueno, se ve que el Atleti es un club muy, muy duro, pero bueno, estos son los partidos que a mí personalmente me gustan jugar mucho, contextos complicados, equipos duros, ahí es donde hay que sacar la mejor versión de cada uno y con ganas del sábado.
Toni, tenim ganes sí. també d'aquest partit.
¿Crees que ha sido el calendario, quizá, la culpa en este caso de que el Mallorca esté en esa parte tan baja de la clasificación ahora mismo? ¿O crees que el equipo podía haber hecho, quizá, se podía haber hecho mejores resultados?
Bueno, yo creo que el calendario es el que es. Estoy seguro que nosotros podríamos haber sacado más de algunos partidos. Yo creo que siempre hemos estado en el partido en todo momento en las 7 jornadas que llevamos. Y bueno, a mí no me gusta poner excusas. Sí que es cierto que han sido partidos complicados, pero como todos en la liga. Y bueno, tratar de aprender de estas jornadas de cara al futuro y con ganas de los siguientes partidos.
¿Habrá que aprovechar
el partido esta noche?
Sí, seguramente vea el partido, me gusta ver a...
También hay un Barça-PSG, lo digo porque hay muchos partidos buenos.
Sí, habrá que sacar el iPad y la tele. Sí, a mí personalmente también me gusta ver mucho fútbol y sí, probablemente vea Champions esta noche.
Toni, perdona.
No, habrá que aprovechar un poco también el momento complicado ahora del Atleti, sobre todo en casa, ¿no? Con la derrota ante el Alavés, el empate ante el Girona, el otro día perdieron contra el Villarreal, me imagino que ellos van a salir un poquito como un león herido, pero el Mallorca tiene que aprovechar también ya esos momentos, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que es mejor jugar contra un equipo que tiene algunas veces bajas, ¿no? y todo, pero el Atleti es un equipo que está en Champions y si no hay un jugador, entrará otro que lo hará igual o mejor y bueno, en eso no pensamos mucho, preparando el partido ahora mismo y eso, con ganas de hacer las cosas bien ahí.
Decíamos antes, con Toni estábamos analizando un poco el rival, ¿no? El Athletic Club, cómo está llegando. Nico Williams, por ejemplo, no ha entrado en la convocatoria para el partido de esta noche, sí que es uno de los jugadores que podría estar recuperado para el sábado, pero vosotros también tenéis lesiones importantes. Kumbula, Omar, Jambi Gile, que es verdad que está con la sub-20, y Takuma Sano, que justo parecía que se iba a perder menos partidos, pero que nos han dicho que puede estar hasta 6 semanas de baja, una lesión muscular de isquios.
Sí, la verdad que lo de Taku no sabía que estaba tocado, pero no sabía la duración. Esperemos que todas esas bajas lo antes posible estén con nosotros porque son jugadores importantes y nos dan mucho. Pero bueno, a partir de ahí, como he dicho, tratarnos de adaptarnos a la situación, ¿no? que tenemos ahora. Y yo creo que bueno, que podemos hacer las cosas bien también este sábado y a por ahí.
Toni, mos explicaves ahir que s'ha canviat la gespa de Sant Moix.
Sí, crec que és una cosa bona per jugador, no? Sobretot perquè últimament, i no estem molt acostumbrats, Mateo, jo sé per què ha venit esta temporada, però l'any passat l'estadi de Sant Moix era una autèntica envidia, no? Per al futbol espanyol, de los mejores estadios, de los mejores terrenos de juego, diria jo, de primera divisió. I este any no sé què li ha passat al césped. Ahora se os cambia la hierba. Esto me imagino que para el futbolista también se agradece, no? Que el campo esté siempre en mejores condiciones.
Sí, cuanto mejores condiciones esté mejor, pero bueno, el campo está así para los dos equipos también, ¿no? Y bueno, a ver qué tal y bueno, es una cosa que bueno, que cuanto mejor sea todo, pues mejor, pero bueno, tampoco hay que prestarle mucha atención.
No, pero también para evitar lesiones, digo yo, ¿no?
Sí, a ver, yo no entiendo mucho tampoco de lo de la jardinería, pero bueno, seguramente harán un buen trabajo y cuanto mejor esté el campo, pues sí, como has dicho, mucho mejor para todo.
Mateo, para ir acabando, hemos visto y creo, por ahí también te hemos visto, que escuchas muchísima música.
Sí, sí, sí.
¿Cuál, no sé si te tenemos que imaginar de DJ en el vestuario o es más una cosa íntima?
Bueno, de momento no estoy poniendo música en el vestuario, sí que alguna vez en el entreno. Bueno, me gusta escuchar un poco de todo y sí que es cierto que estoy todo el día escuchando música porque es algo que, bueno, que en algún momento te da tranquilidad, en otro pues te activa, Y bueno, me gusta muchísimo.
¿Cuál es la última canción que has escuchado en Spotify para imaginarnos la música que escuchas?
Seguramente Mike Towers o Afrobeats en el coche, seguramente.
¿Y qué canción tiene que sonar antes de salir al campo? No sé si en San Mamés el sábado, para que salga todo bien.
Para mí una canción que me gusta mucho antes de los partidos, Hora Cero de Mike Towers.
Pues nos la apuntamos, sonarà dissabte també a Esports 3 en joc. Mateo, moltíssimes gràcies per estar en directe a Esports 3 i enhorabuena per aquestes primeres jornades i deseando verte en jugar i marcar muchos goles con el Mallorca.
Muchísimas gracias, ojalá sea así.
Seguimos on fire, aquí no se falla. Nunca le sale por más que lo ensayan. Cuando hay que apretar me vuelvo Super Saiyan. Subiendo de level como Sander Saya. En las Olimpiadas con todas las medallas. Van a extrañarme el día que me vaya. Todos los tuyos quieren tirar la toalla. Estoy demasiado veloz, no pueden verme. Cada vez que quiero quemar, le tiro a Werner. Me gustan más los billetes azules que los verdes. Cabrón, ustedes hasta cuando ganan, pierden. A todas estas serpientes les mudé las pieles. Los zorros combinando las carteles. Fanáticos con mi nombre los carteles, me muevo como los narcos que tú quieres. Guagua blindar, botellas pa' brindar. De mi pauta estas putas se quieren guindar.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio. B3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, perquè picó de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I B3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Servei públic.
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Va a seguir la caminata. Cada día, tarde, noche y mañana tenía que ser un héroe para andarla. Enganchado a todos esos recuerdos en la cama seguía
con... 1:46 minuts avui, aquestes postres en part de l'equip des de Sant Bibiloni, que van de parlar amb Mateo Josep, un de jugadors que ha arribat aquest estiu en el Reial Mallorca i que té moltes ganes d'estrenar-se també com a golejador. L'envit tranquil després d'aquesta victòria contra l'Alavés i amb ganes de tornar a jugar dissabte a Sant Mamés. Hi ha un altre partit dissabte també a les 6 a Can Misses, que és el partit entre l'Ou d'Eivissa i el Nàstic de Tarragona. Fa uns instants, precisament, en roda de premsa ha sortit un dels jugadors de l'Ou d'Eivissa, Nacho González, i en poden sentir alguns fragments.
Es que confianza el equipo tiene, plena, absoluta, en todos, los compañeros, en el cuerpo técnico de los jugadores, porque así nos lo hacemos ver unos a otros y así yo lo palpo en el día a día. El que me hayamos ganado las últimas tres semanas, vale, sí, quizá de cara hacia afuera puede aparentar algo que no es lo real, porque ya te digo, reitero, la confianza es máxima. Por supuesto, cuando tienes buenos resultados, todo es más positivo, todos parecemos más guapos, todos parecemos mejores. Lo primero es el Nachi, que como te he dicho antes es un partido difícil, y por supuesto que si conseguimos esos tres puntos, lo que venga luego pues lo afrontas diferente, pero esto es como en la vida. Cuando te suceden cosas buenas, lo que va viniendo a día, pues todo lo afrontas mejor, pues esto es igual. Una persona que ha tocado la élite, que sabe lo que es estar en el mundo profesional, aquí estamos para, somos, intentamos o aspiramos a ello, Y qué mejor que una persona que sabe perfectamente lo que es eso. Una persona que es muy exigente, y yo creo que ese es el camino para poder conseguir los objetivos del club. Y una persona que es sincera para bien y para mal, que lo que piensa te lo dice. Y yo eso lo agradezco. Entiendo quizá ese run que puedan tener y tal, pero que los animo a que vengan y nos apoyen, porque van a ver en el campo un equipo que, por supuesto, el esfuerzo no lo va a negociar, eso 100%. Y segundo, que sabemos la situación, somos el Ibiza, y quizás son momentos en los que se tiene que notar que somos el Ibiza.
I doncs Nacho González, un dels jugadors d'aquest d'Eivissa, dissabte, que podreu seguir també aquesta doble retransmissió, partit del Mallorca i partit de l'UDE, Esportes en Joc en directe, a partir de les 6:30, Can Misses, UDE Eivissa, Nasti de Tarragona. 1:48, ara sí, Corque Topes. Marta Sampas, molt bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia.
Avui mos parles d'una prova, d'un tipus de prova que crec que no havíem parlat encara en aquesta secció.
No, exactament d'aquest tipus de prova no, i a més la secció se diu Cor que t'ho perds, i sempre parlant més d'escórrer i pocs obstacles, no? Ens troben quan corren més enllà de descansants i d'un mateix, no? Però avui volíem fer alguna cosa diferent, i a mi m'ha cridat l'atenció aquesta cursa que es prepara per dia 11 d'octubre, aquesta disciplina diferent, perquè es corre, però vull que ens expliquin si se corre poc o molt, perquè hi ha 35 obstacles al llarg de 10 quilòmetres. Parlant de Medor, que també ara em dirà si ho dic bé, una cursa on el lema és treu el goril·la que dus dins, o sigui, imagina't, ha de sortir, no, la força i la resistència, perquè, com dèiem, 35 obstacles al llarg de 10 quilòmetres, una cursa dirigida a persones majors de 16 anys, però també en la seva versió infantil, perquè ens expliqui més detalls, ens expliquin que consisteix tot això. Saludam ja, tenim avui a l'altre costat del telèfon en Marc Bisbal, ell és el fundador d'aquest Medor OSR, i vull que ens expliqui en què consisteix això. Marc, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com va tot?
Molt bé, primer de tot, gràcies per voler ser avui en altres postes, i en aquesta secció, que ja ho deia, és dedicada sobretot a curses de córrer, no? És vera que toquen curses de muntanya, curses d'asfalt, en parlar qualque vegada del mètode també Aerox, aquesta nova disciplina que està de moda, que mescles córrer amb obstacles, però la vostra és una altra cosa, conta-mos, en què consisteix?
Sí, la nostra és una cursa, com faríem una cursa a peu, i cada cert temps pues te trobes un obstacle, que ja pot ser que t'hagis de penjar unes anelles, que hagis d'arrossegar un tros de formigó, un equilibri, orientació, i un poc de tot.
O sigui, i a més, un poquet de tot n'hi ha de bo, perquè si no vaig malament, són 35 obstacles diferents, cada un diferent un de l'altre, durant 10 quilòmetres. Clar, 10 quilòmetres, una cursa de 10 quilòmetres, ja n'hi ha, són moltes les curses populars que s'organitzen al llarg de les illes, però, clar, durant 10 quilòmetres en 35 obstacles, se corre molt o poc?
Bé, hi ha trossos que has de córrer més i hi ha trossos que has de córrer menys. No estan... És a dir, hi ha zones que potser te trobaran 3 o 4 obstacles seguits, que potser després te toca córrer un quilòmetre, després te'n trobes un altre per allà tot sol, i així vas fent.
Ah, bé, ja n'hi ha. O sigui, si durant, per exemple, un quilòmetre esmentaves ara de córrer fins que te'l trobes, ja n'hi ha, perquè a més vens de fer un esforç físic i diferent, no? Perquè són diferents activitats o obstacles que toquen diferents... una pot ser més de braços, una altra més de cames. Conta-mos un poc o destaca alguns d'aquests obstacles, perquè són 35, són molts. Quin destacaries com a més dur, o que la gent quan se'l troba diu, ostres, ara he de passar això?
Bueno, te puc destacar un parell que la gent no està acostumada a parar-los, que per exemple és un laberint, que tenim un laberint de 12.000 metres quadrats.
Ostres!
Per tant, si te pas allà ja perds un bon temps de la cursa.
Clar.
I com que edicions interiors, que aquesta ja serà la quarta, sí, varen detectar que en aquest laberint la gent se botava, no? Perquè al final se fa un pot llarg i la gent al final passava per les cintes. I era difícil de controlar, però enguany hem posat 5 checkpoints i hauran de recordar un codi.
Ostres. I al final hauran de dir per sobre que han fet tot el laberint sense. I si no ho fan, pues, hauran de fer la seva corresponent penalització. Ostres. Després tenim un altre que és debilitat, que és típic, que pot trobar una fira d'aquestes que fan de joc i bon, sí, amb dues cordes t'ha d'estirar una bolla i, bueno, de tant recorregut amb la bolla i és divertit perquè arribes molt cansat de fer l'esforç i, clar, que troba aquest obstacle que és de calma i precisió i, clar, sopar a tope i això és l'esquit, sí, sí, d'aquests obstacles.
No, no, hi ha una bona mescla d'un pot de tot, perquè aquí també mentalment, no, com deies, vens de fer l'esforç. A mi jo t'agafo un quilòmetre, 300, 400 metres corrent, atures, arribes a un obstacle on has de ser pacient, no, i tenir aquesta paciència de superar-ho. Clar, i això serà dia 11 amb aquesta cursa, 10 quilòmetres, 35 obstacles, i hi ha categories, élite, starter i popular, que clar, entre aquí se diferenci precisament això que deies, no, superar obstacles, si els pots superar o no, si te paralitza més o menys. Explica'm-nos un poc quina diferència, sí, hi ha una s'altra.
Per exemple, d'èlit, és obligatori superar tots els obstacles.
O sigui, si no la passes, quedes desqualificat, podríem dir.
Quedes desqualificat. Mm-hmm. Podran seguir durant una pulsera i se'ls llevarà aquesta pulsera, voldrà dir que s'han desqualificat, però per no treure l'ot de la carrera o perquè no surti de fora el seu temps final, nosaltres li deixem aturar la carrera, encara de desqualificat. Després tenim el starter, que seria un escaló més baix, on aquests tenen 5 vides. I donen unes pulseres, i si fallen l'obstacle tenen dos intents. El canvi de gèlita que tenen intents il·limitats, uh-huh, poden estar tot el temps que vulguin, doncs aquests només tenen dos intents, i si no ho aconsegueixen, doncs perden una vida. Uh-huh. I cada vida suposen 5 minuts de penalització, si t'han arribat, doncs ja per dir 4 vides, doncs faran 20 minuts en el seu temps.
Clar.
Després tenim ser popular, que és per tota la gent, que poden anar en grup i se poden ajudar entre ells. Les altres dues són individuals i no poden rebre ajuda. Ser popular sí que se poden ajudar entre ells. I després tenim ser kit competitiva, que també és individual. I una party, que és de 6 quilòmetres, i després que la gent vengui a provar-ho i sense cap obligació de passar cap obstacle perquè ho vegin, perquè ho provin, disfrutin, vagin en grup. I això són les categories. També també tenim per nins, que no són competitives, i una tanda que va funcionar molt bé, que és en família, que venen amb pares i mares i fan tot el recorregut junts, que és un recorregut més petit d'un quilòmetre i mig per allà.
Que bé, tot això passarà dissabte, dia 11 d'octubre, a la colònia de Sant Pere, de la quarta edició. Tot se recoix en aquest dia, però ve d'una feina prèvia, d'uns entrenaments i d'un club, no? És així, que has fundat tu, Marc, i que vos poden trobar allà a la colònia Sant Pere, i on, clar, anau, me recorda molt ara quan te definies un poc això de les categories, els obstacles, els punts, la puntuació, els que se sumen els minuts si estan penalitzats, un poc un videojoc, no? És una forma de fer esport molt diferent, i això ho feis dia a dia. Allà la gent se pot apuntar a Demedor per entrenar i després participar en aquestes curses, no? També.
Sí, nosaltres tenim aquí un gimnàs per a Sant Pere, l'aire lliure, i sí que feim molt la gamificació de l'entrenament. També d'anar per temps, fa moltes carreres, guanyar per punts, i vas aconseguint punts i objectius, i és una manera molt bona d'enganxar a la gent.
Clar, és que hi ha un rànquing inclús, no? Que això fa que un se posi en mode competitiu i vulgui estar al més alt de rànquing. No sé si és una cosa setmanal ja amb els que participen amb vosaltres o també les curses puntuen.
No, per ara només és el rànquing i aquesta cosa només ho fem en el gimnàs. I, bueno, les curses sí que estem a OCO, que és una associació espanyola d'organitzadors de carreres d'obstacles, i ja sí que hi ha una lliga, i també pues, aquesta cursa és puntuable, i pues, gent de tota la península, i el convenen aquí, i pues, tenen un punt, i a final de la temporada, pues, segons els punts que han tingut, pues, tenen pues, rànquing de la lliga i tenen la seva puntuació.
Que bé, sí, perquè al final se pot aprendre això, no? Com un joc, jugar a l'hora de fer esport, poder enganxar-se a una disciplina diferent i molt completa, no? Perquè els tipus d'obstacles amb els que entrenau també setmanalment amb el grup estan dissenyats un poc per això, no? Perquè tothom et senti que està treballant tot tipus de parts del cos i resistència també amb a l'hora de córrer. Entra un poc tot, no? És un kit complet.
Correcte, sí, fem un poc de tot i habilitat, treball en grup i que facin servir tot el cor i no moviments molt analítics sinó més moviments funcionals,
sí,
i que donin cinètiques més llargues perquè puguin puguin treballar, després tenir una transparència el dia de la cursa.
I, Marc, ja per anar acabant, aquesta quarta edició, com deia, normalment xerram de curses que se celebren el mateix cap de setmana en el que feim la secció, però estem xerrant de dia 11, hi ha molt de temps per pensar-s'ho, per apuntar-s'hi i per conèixer una mica més també en què consisteix. Convidem a la gent, no, que pegui una ullada a la vostra plana web, allà s'explica tot molt bé i que es pugui animar d'aquí a dia 11 a apuntar-se i formar part d'aquest joc.
Sí. Bé, si t'he dit la veritat, molt de temps ja no tenen perquè tancam inscripcions avui.
Ah, mira, justament, no ho sabia.
Avui,
no ho sabia.
Són de 5:45, tancam inscripcions per un fet de que logísticament l'organitzar la cursa és molt de trull i així pot ja tancar...
Clar, ja sabeu, ja feu la previsió. Clar.
Sí, i bueno, tenen fins avui encara, si hi ha qualcú que no s'ha apuntat, i els que estiguin apuntats i estan nerviosos perquè tenen dubtes, que no passin pena, perquè ara la setmana que ve tenim una guia d'escorredor, que aquí passarem
molt
tot.
Bé, i explicareu tot el
detall. I allà
de
tot detallat, on han de cuidar dorsals, el lloc, i que no passin pena.
Molt bé. I de bé, d'aquí a la mitjanit se poden apuntar, espero que hagi servit també aquest cor que t'opers amb aquesta quarta edició de Demedor a la Colònia Sant Pere, dissabte dia 11, que acabeu d'omplir i que bé, que sigui un èxit i ànims a l'organització, que entenc que preparar 35 obstacles al llarg de 10 quilòmetres no és fàcil. Marc Bisbal, moltíssimes gràcies, estarem ben pendents de properes edicions i tot el que organitzeu, que crec que també hi ha pròximament a Menorca, per tant, estirem en contacte. Gràcies, Marc.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu. Manta, que treus el goril·la o no?
Jo te vaig a tu apuntadíssim.
Jo sí. M'he quedat amb ganes de demanar més, perquè...
Moltes coses en dia 11.
Tot, però...
Bé, ui, Antoni, també.
Antoni, dia 11, sí, no sé jo si arribaria. Per la pròxima, sé que facin a Menorca, no m'ofereix mal plan. Res, Manta, han conegut una disciplina diferent, combines córrer, però encara més complicat ho posen, eh?
I amb això acabem aquest programa d'avui. Gràcies a en Bernat Nadal i a en Flavi Encina del control tècnic i als companys de la redacció d'Esports a la producció. Gràcies a tots i fins demà.